I si em permeteu, aquesta hora hi poso el doctor Antoni Trilla, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Trilla, bon dia, moltes gràcies. Doctor Trilla?
Hola, bon dia.
Hola,
s'ha
bon
tallat,
doctor.
Però ja estic aquí.
Yes, perfecte. Sí. Com està,
bon
doctor?
Bon dia. Bé, una mica amoïnat, això del cap de setmana ens ha fet pensar que retrocedíem una mica en el temps, eh? Vull dir que amoïnats.
Amoïnats, eh? Com, la sí. Pregunta és, per exemple, per començar, com estem al Clínic?
Bé, el Clínic bé, ja sé que m'acabo d'enterar que la setmana passada hi havia algun tuit o alguna cosa que corria que deia que teníem aquí també un augment de casos. Nosaltres anem veient de tant en tant algun cas nou, concretament aquest cap de setmana, si no recordo malament, em sembla que n'és un de nou, i ens anem mantenint amb 0, 1, alguns dies 2 casos, tenint en compte que fem al voltant de 70 o 80 PCRs diàries a tots els malalts que han d'ingressar o que s'han de sotmetre a intervencions o algun tipus de cosa, de manera que ens mantenim amb xifres de positivitat baixetes i amb bona capacitat assistencial, afortunadament, però això sí, amb les antenes molt ben posades i les orelles molt netes per intentar entendre, aviam, cada dia com està canviant la situació, si és que està canviant i en quina direcció ho fa, lògicament.
Quan deia ara 0,1 d'ingressos, estem parlant d'ingressos directament a la UCI?
No, de casos positius. Molts d'ells no ingressen, molts d'ells poden ser derivats a altres llocs, i a la unitat de cures intensives em sembla que és el més tranquil que tenim fins ara. Crec recordar que em sembla que les últimes setmanes han ingressat, si no recordo malament, 2 pacients, i em sembla que amb una situació que ja preveu que es puguin donar d'alta aviat. O sigui, que intensius no ens preocupa, tampoc les sales d'hospitalització. La detecció es fa a un nivell raonable, entenem nosaltres, però bueno, la realitat és que van haver-hi casos, lògicament, igual que els companys de primària, igual que els companys dels altres hospitals. Ens movem tots amb xifres petites, però xifres positives. De vegades estem 3 o 4 dies que no tenim cap positiu, però després pot haver-hi un dia que en tinguem 2, o anem així, més o menys.
Doctor, no hauríem d'atacar més el virus? Quan dic atacar més el virus, ens referíem a fer moltes més proves de les que fem fins ara, en general?
En principi, hi ha la capacitat de fer bastantes proves, i fins i tot moltes proves, i la teoria, si es fa bé, indica que qualsevol persona amb símptomes, i el criteri aquest de símptomes jo crec que ara és prou ampli i prou laxa, com perquè determinats símptomes que abans eren molt selectius a l'hora de fer-los a posar ja no és tant, el seu metge d'atenció primària o urgències a l'hospital, si és el cas, es decideix fer la prova. Per tant, s'estan fent moltes més proves. L'altra opció seria fer proves, per entendre'ns d'una forma, no val aquesta paraula, però indiscriminada o massiva, que no és el cas, llevat de que hi hagi una situació que justifiqui fer un estudi molt més contundent en un lloc determinat. Saben, per exemple, que les instruccions, i em semblen molt, molt assenyades, si hi ha un cas nou en una residència, ja suposa això posar una consideració de brot i posar en marxa una vigilància activa i anar a intentar trobar tots els possibles contactes, que, com sabeu, el problema que tenim és que molts d'ells poden ser asimptomàtics. Per tant, si demanem a tothom que té símptomes que aixequi la mà, hi haurà molta gent que no aixecarà la mà i està infectada. I aquests són els que s'han d'anar a buscar, diguéssim, en aquestes situacions més especials. Però, de moment, si poguéssim detectar tots els casos nous i fer bé el seguiment de tots els contactes d'aquests casos nous, això ja és una molt bona cosa, és la peça fonamental per intentar mantenir les cadenes de transmissió controlades.
Anem a parlar del confinament perimetral del Segrià. Era imprescindible fer-lo?
No tinc, diguéssim, la seqüència absoluta de les dades o de com va anar evolucionant, però el que han explicat els responsables de salut, està clar que la incidència havia augmentat força, són les incidències, com heu comentat vosaltres, realment molt altes, diferents, clarament diferents de la resta de Catalunya, i per tant això feia pensar que probablement, si no tots els brots són els responsables d'aquesta incidència, si ja comencen a haver-hi casos que no es poden seguir amb la mateixa fiabilitat i la mateixa exhaustivitat que demana el sistema de vigilància epidemiològica, vol dir que alguns ja s'escapen, i si s'escapen entrem en la fase de transmissió comunitària, probablement encara, afortunadament, esporàdica, i amb això vol dir que la vigilància estàndard ha arribat a un punt que no és capaç de fer front en aquesta situació. A l'Hospital Arnau de Vilanova ja va començar a tenir ingressos i, per tant, es dona una situació amb la qual hi ha que avançar una mica més, i probablement amb les dades que tenien a sobre de la mà, el confinament aquest perimetral i insistir en les mesures que tots sabem, individuals, d'intentar no fer aglomeracions, de ser el menys possible, de desplaçar-nos internament el menys possible, igual amb això tenim sort i en els propers dies la incidència aquesta s'estabilitza i va a la baixa i es pot considerar que el brot està, que encara ho està, sota control. El que passa és que hem passat a una fase de mesures ja molt més dures i per aquí el comentari de dius, ostres, quasi no direm tornem a començar, però això ens recorda que podem en algunes zones i en alguns indrets i en alguns moments tornar a començar.
Ara, per exemple, l'altre dia recordo que Miquel Buch deia aquí a RAC1, al Via Lliure, deia bueno, doncs hauran d'estar uns 15 dies. És a dir, això és el mal que haurà de passar la gent del Segrià, que haurà d'estar confinada 15 dies, perquè realment quan parlem de fer aquesta mena de tancament, com a mínim són aquests 15 dies?
En principi, amb dades epidemiològiques, sempre esperem que l'augment de casos té un període d'incubació. Aquest període d'incubació acostuma a allargar-se al doble per raons de seguretat. Per tant, 2 setmanes és la finestra de temps amb la qual tu pots valorar d'una forma més consistent si aquell brot va a la baixa i, per tant, ja el nombre de casos que van apareixent són menys, o va a l'alça i, per tant, has d'esperar fins a tenir aquest període de temps. No vol dir ni que siguin només 15 dies, que poden ser més, ni que quan s'arribi als 15 dies haguem de tenir 0 casos, que això ja hem dit moltes vegades que en aquesta fase és impossible. El que voldria dir, per exemple, és que si d'aquí 15 dies la incidència acumulada de casos, el que avui és més de 100 o 140, si no recordo malament, baixés a 30 o 40, la situació és molt millor i, per tant, es pot pensar en veure com se surt d'aquest confinament perimetral, això està clar.
Això del... les coses com són, perquè diguem-les com són, la consellera Vergés ahir va dir... Clar, jo entenc, i per això dic que amb un exercici d'empatia amb tots els gestors públics, no només de Catalunya, sinó de tot el món, que estan portant això, tenint en compte els grans interrogants que ens dona. Quan ahir el Xavi Bundó li pregunta a la consellera Vergés si hem de descartar que hi hagin confinaments domiciliaris, ella diu, no descartem res, no diu que ho faran, diu que no es descarta res. Què vol dir això? Que efectivament que podria ser, sí, però també podria ser que no. És a dir, amb les dades que hi ha ara, doctor Trilla, diguem-ho, la situació està controlable perquè no hagi d'haver-hi un confinament domiciliari?
Jo crec que aquesta és una situació d'incertesa i de veure cap on van les coses. És evident que la situació ara, per moltes raons, és diferent i millor a la que teníem fa 3 mesos, per moltes raons. Llavors, l'altra cosa és que el virus segueix entre nosaltres i ara, diguéssim, s'ha escapat d'un control que ens hagués agradat a tots, que hagués sigut doncs, més estricte i no haguéssim tingut aquest augment de casos. Això està clar, això és un problema per tothom i aquest problema s'ha d'afrontar dient, bueno, ara hem fet una passa més reforçar tot el que es feia abans, més tots els companys que estan treballant molt intensament en els serveis assistencials i altres serveis que intenten ajudar que el brot no es descontroli. Si això va bé, probablement no caldrà fer res més, com deies tu molt bé. No, és una mesura aquesta de... S'hauran de quedar tancats a casa? Pues potser sí o potser no. Si és que no, vol dir que les coses s'estan fent bé i els resultats són bons i no farà falta. Ara dir, miri, de moment ens quedem amb el confinament perimetral i descartem, per entendre'ns, qualsevol altra mesura. Això ni és lògic ni es pot dir, perquè si sapiguéssim exactament com es comportarà el virus i com respondrà en aquestes mesures de control individuals i col·lectives com és aquest confinament, ja ho diríem i tindríem una fórmula matemàtica que ens diria, miri, d'aquí 4 dies estarà tot controlat. Com que no la tenim, hem de pensar que la cosa pot anar bé i no farà falta fer res més, o que la cosa pot anar bé i s'hauran de considerar altres mesures. Per tant, jo crec que fa bé de dir-ho, la consellera, i feu molt bé, ella i vosaltres, d'interpretar que això pot ser que sí, però pot ser que no. Llavors aquí entra també el tarannà de cadascun. Els optimistes diran, vale, ens en sortirem i no farà falta res més i el brot estarà controlat, i els pessimistes diran, aquí 4 dies ens tornarà a tancar tots, és un desastre. Bueno, la situació és incerta. Incerta vol dir dia a dia, si és possible, amb molt bones dades i fent un seguiment molt acurat i amb molta feina, que no és fàcil, de molta gent, anar avançant pas a pas i anar guanyant terreny de nou al virus. L'hem de fer retrocedir i l'hem de fer retrocedir a nivells que permetin de nou una vida, aquesta de represa o de nova normalitat que ja s'ha vist, que és conviure amb el virus, de vegades avança ell, de vegades avancem nosaltres. Aquesta vegada ha avançat ell, el Segrià. Doncs, bueno, ara hem d'intentar fer nosaltres les coses que hem de fer perquè ell torni enrere i nosaltres puguem avançar un altre cop.
Val. La pregunta també, doctor, si és, en general, és a dir, quan surt un element com aquest, com passa el que passa, quan tenim una notícia d'aquestes, ui, el Segrià, tanquen el Segrià, llavors és allò de dir, ui, ui, que ja hi tornem a ser. Les dades que en aquests moments teniu, vaja, quan ens diu que l'Hospital Clínic de Barcelona, que va ser un dels epicentres de més mobilitat durant la pandèmia, el pic de la pandèmia, que hi ha en zero un cas de gent que entra amb coronavirus, que vol dir que no que entra a la UCI, que entra a l'hospital, estem parlant que una cosa és el que està passant localitzadament, com està passant ara al Segrià, i una altra és el conjunt global. Les dades són molt millors que fa un mes i mig. Estem parlant o no?
Sí, sí. Clarament, el que passa és que també és veritat que, i això ja ho hem vist, ja sabeu que fins i tot durant la pandèmia van haver-hi zones de Catalunya, de la qual me n'alegro molt, i zones d'Espanya que no van patir el mateix grau ni de bon tros que es va patir, per exemple, a Barcelona o les àrees metropolitanes o Madrid. De manera que això va canviant. I quan més local, quan més desagregats, quan més fines, més localitzades són aquestes dades, doncs més fàcil es fa entendre en quina situació de risc o de no risc o de baix risc estàs tu, al teu municipi, a la teva ciutat, a la teva àrea geogràfica, a la teva zona sanitària. Per tant, les dades agregades són bones, això està clar, però això no vol dir que en un punt concret, en aquest cas el Segrià, s'hagin, diguéssim, disparat perquè hi ha un brot o diversos brots i, per tant, això fa que les dades canvin. Què vol dir això? Que nosaltres també podem tenir de forma localitzada altres problemes en altres moments amb altres indrets. Per tant, l'anàlisi de la dada, la recollida de les dades, tota la tasca de vigilància epidemiològica, de detecció de contactes, el seguiment de casos, de controls, totes aquestes coses que anem explicant i explicant i explicant, és la nostra línia de defensa per intentar mantenir aquestes dades amb límits que siguin acceptables i que ens permetin, dintre d'aquestes mesures individuals que mai hem de perdre de vista, doncs tot el que estem fent ara, més o menys bé, i alguns doncs potser no tan bé, de seguir aquestes mesures. Si això es descontrola, en algun punt concret pot haver-hi un repunt, un brot localitzat, menys localitzat, i pot ser en aquell moment el que diguis ara aquesta dada, d'on sigui en concret, també està fora de l'esperada, hi ha hagut un augment molt alt, i allà de nou s'hagin de prendre mesures, diguéssim, estàndards diferents, més quirúrgiques, menys quirúrgiques, més amples, menys estretes. Totes aquestes coses s'han de veure dia a dia. Per tant, és una situació de molta, diguéssim, vigilància epidemiològica, molta feina sense fer soroll d'anar diagnosticant, identificant i tractant tots els casos i els seus contactes i intentar que les cadenes no s'extenguin. I si s'extén una cadena i hi ha un brot, intentar tallar-ho el més ràpidament possible. De vegades no és fàcil, i l'exemple de Lleida és un exemple clar, que es donen moltes variables que no fan, diguéssim, imagina't, Jordi, aquest mateix brot, jo què sé, amb una residència concreta, com també ha passat, en la qual doncs, tothom sap qui està ingressat en aquesta residència, a quina habitació hi ha cadascú, i es poden prendre mesures d'una forma molt més contundent, en què aquest brot, malauradament, però n'hi ha molts altres que poden suposar el mateix, suposa complicacions importants addicionals per seguir els casos, per seguir els contactes, per fer-los contactar amb el sistema sanitari, per posar-los en quarantena. Tot això afegeix dificultats i en aquest cas doncs, s'ha descontrolat la fase inicial i hi ha hagut que anar a mesures més contundents en aquests moments.
Què ha passat a Lleida, segons, o Segrià, segons el doctor Trilla?
Bueno, no segons jo, que no estic allà, sinó per la informació que arriba. És a dir, s'han donat circumstàncies amb la qual un nombre determinat de persones que han arribat de fora, és igual, abans, després i tot això, i que a mi, francament, no m'importa, perquè més crec que és irrellevant si venien infectades o s'han infectat aquí, perquè el virus està tot arreu. I això no és que nosaltres estiguem lliures de virus, sinó que tenim virus també amb baixa circulació. Aquestes persones tenen una feina que suposa un cert risc i tenen unes condicions de vida que també suposa un cert risc i hi ha contagis. I a partir d'aquests contagis doncs, es posen en marxa les mesures de detecció de brots i el control. Malauradament, aquestes persones, clar, si diuen mira, aquest brot ha afectat el senyor Jordi Basté, que té aquest domicili, aquest telèfon, que té un metge de capçalera i el pots anar a trucar i vagi vostè al metge que li facin això. Ha afectat el doctor Trilla. El doctor Trilla també està ben localitzat, sabem on viu, sabem amb qui s'ha relacionat, tindríem que fer les llistes i tal. Clar, si com heu explicat tots molt bé aquests dies amb els mitjans de comunicació, no tenen un domicili fixe, no saben ben bé amb qui han estat treballant aquells dies. No tenen papers, que vol dir que, tot i que aquí ja sabeu que el sistema sanitari atén sempre a totes les persones en situació d'urgència i en altres situacions, els nens i tot això, tinguin o no tinguin papers, mira, imagina't un moment aquest mateix brot, per exemple, als Estats Units. Aquesta gent no té accés al sistema sanitari i s'ha acabat. Vull dir, i així els hi van les coses. Aquí tenen accés al sistema sanitari, afortunadament. Però és més difícil, és difícil perquè, bueno, i com el localitzo jo a tu? I com sé qui són els teus companys? I això costa, i probablement això ha fet que, això i moltes altres factors que jo no puc analitzar perquè els desconec de com és la vida i el dia a dia i la feina d'aquestes persones, fan que sigui un col·lectiu de difícil control en aquests moments. I en el moment que aquest col·lectiu entra en contacte amb altres ciutadans de Lleida, i és lògic, aquí comencen les cadenes a escapar-se una mica ja de la transmissió més localitzada, i segurament hi ha ciutadans de Lleida de tota la vida, que aquests sí que tenen domicili i metge de capçalera, que també han resultat afectats per aquest repunt, i per tant és una cosa de tots. No és que estigui localitzat només en un grup determinat, sinó que la situació és de més de transmissió comunitària, suposem i esperem i desitgem que controlada, i que això permeti un bon control de la situació.
Estava escoltant precisament aquesta conversa l'alcalde de Lleida, Miquel Puy. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Seria això que diu el doctor Trilla?
I tant. El doctor Trilla s'explica molt bé. La veritat és que les seues intervencions sempre són pedagògiques i raonablement tranquil·litzadores.
És això que comentava, per això el que està passant, o el que ha passat al Segrià, en aquest cas a Lleida, alcalde?
És un dels factors, probablement, però també s'ha de tenir en compte que han aparegut brots en un determinat tipus d'empreses, per exemple, els escorxadors, de la mateixa manera que va aparèixer en escorxadors d'Alemanya, perquè són llocs amb cadenes de fred, són llocs que han seguit treballant amb serveis essencials durant tot el confinament, per tant, les cadenes de transmissió no s'han trencat, i on, evidentment, hi ha un cert nivell de precarització laboral i habitacional. I després també, a veure, hi ha una part de transmissió que es produeix entre joves asimptomàtics, però sí que és evident que l'impacte... Pensi que a Catalunya arriben a l'estiu unes 30.000 persones per participar en les campanyes fructícoles. D'aquestes, jo diria que 20 o 25.000 es queden a la plana de Lleida. Això fa 20 o 25 o 30 anys que passa. I això és com si a la ciutat de Barcelona els arribés en poques setmanes 130, 140.000 persones. És evident que això genera uns riscos i unes complicacions que en connivència amb la pandèmia doncs feia preveure que la campanya d'enguany seria més complexa, més complicada.
I per què ha passat això?
El què?
És a dir, aquest problema ve de lluny. O sigui, això no, sí. És a dir, ara surt i en parlem tots, perquè aquesta és una altra. Mm. És un tema que se n'ha parlat molt de temps, però n'hem parlat aquí. Ara tots ens recordem de Santa Bàrbara quan trona. Això és un problema que ve de fa molts i molts anys. Es podria haver actuat d'una altra manera, alcalde?
Sí. I crec que enguany seria un bon moment perquè totes les administracions, ho he dit, quan dic totes, vull dir totes, es comprometessin amb un desenvolupament millor i més tranquil de la campanya de la fruita. Aquí, des del punt de vista de l'Ajuntament, hi ha un gran absent, que és l'administració de l'Estat. Pensi que durant el període de confinament...
Però fa molts anys que això dura, alcalde, si això no és ara.
No, és cert, però diguem que el desinterès per part de l'administració de l'Estat no ha variat ni una engruna. Li posaré un exemple. Durant el període de confinament, quan teòricament no es podia passar d'una província a l'altra, a Lleida van arribar persones procedents de les Canàries, de Balears, d'Itàlia... Per tant, en aquell moment, l'Ajuntament ja va expressar la seva preocupació i ens vam adreçar a la delegada del Govern a Catalunya per demanar-li que es plantegessin la regularització d'aquestes persones.
I què va dir-los?
Que transferia o que traspassava la nostra proposta o la nostra petició al Govern de l'Estat. Però no hem tingut cap resposta. L'Ajuntament de Lleida el que fa bàsicament...
Perdoni que vagi amb això, perquè és molt important. És a dir, el que està dient és que vostès van parlar amb la Teresa Cunillera, amb la delegada del govern espanyol a Catalunya. La Teresa Cunillera va dir, ja ho trasllado a qui correspon, que ignoro a quin ministeri de torn devia ser. No ho sé si això depèn del Departament d'Agricultura o del Departament de Mobilitat o directament o de la Conselleria de Mobilitat o directament la Conselleria... El Ministeri, el Ministeri de Torn. És a dir, ho ignoro, o fins i tot la Presidència. Però no hi ha hagut cap resposta? Hi ha hagut insistència per part seva, alcalde?
hi ha hagut insistència pública, ho he dit fa un mes i mig que ho repeteixo en cada entrevista, i últimament diversos consellers del govern de la Generalitat i fins i tot el mateix president Torra i diversos agents econòmics i polítics catalans i de Lleida ho han plantejat. Per tant, jo crec que el govern de l'Estat sap perfectament que aquesta és una posició hipòcrita, perquè suposa tenir centenars, milers de persones que no poden, que no tenen papers i no poden treballar, i que no tindran papers perquè no poden treballar. Això els condemna a un bucle de pobresa i de marginalitat, que evidentment no és un bon brou de cultiu per gestionar bé una situació de pandèmia. L'Ajuntament el que fa és acollir, en la mesura de les seues possibilitats, algunes d'aquestes persones. Aquesta nit passada nosaltres hem tingut 194 nois atesos en dos pavellons, amb llits, dutxes i els serveis bàsics. I, per exemple, d'aquests 194 nois, només n'hi ha 19 que treballen. Els altres ni treballen ni treballaran, segurament, perquè el marc competencial perquè puguin treballar està en mans del govern de l'Estat. No és l'únic
problema. Ja, però permeti'm, alcalde, però, per exemple, aquestes 194 persones que estem parlant, efectivament, també les empreses haurien de dir, escolti'm, quin contracte els hi fan aquestes empreses perquè tinguin que estar treballant? Si són 194 persones, coi, cobrant el que puguin cobrar, perquè ens entenguem? Si cobren
no,
el que...
Digui. És que no cobren, perdó, no treballen. És a dir, d'aquestes 194 persones que aquesta nit passada hem acollit en dos pavellons de la fira, només 19 treballen. Tota la resta no treballen. Per tant, com que l'Ajuntament de Lleida es queda sol donant suport, home, sol amb ajut de la Generalitat i de la Diputació, donant un suport de tipus humanitari a aquestes persones.
Ja. Clar, la pregunta seria, clar, vostè diu, vaig trucar a la delegada. La delegada va dir, bueno, jo ho estic dient a cada entrevista. El president de la Generalitat també s'ha queixat. Molt bé. Què es pot fer? És a dir, davant del problema, les solucions, que evidentment no són de competència ni de l'alcaldia ni de la Generalitat, sinó que en aquest cas de la mobilitat, però llavors què es fa? No es permet que entrin aquests autocars, se'ls diu a qui correspongui de les diferents autonomies, els de les Canàries, per exemple, no ens envien gent cap aquí, què es fa en aquests casos?
Miri, el problema és de marc estatal. La meva impressió és que aquests centenars de milers de persones que no tenen papers i no poden treballar, una mica la política implícita de l'administració estatal és anar-les escombrant d'un lloc a l'altre i anar esquivant el problema. Ara ja són aquí, han estat arribant durant tot el període de confinament, i jo crec que aquest és un... A veure, fins a cert punt, és un problema de magnitud europea i mundial. Aquesta campanya de la fruita, aquesta situació, ens posa davant del mirall i estem veient un determinat model de globalització, un determinat model de pobresa crònica, i per tant, el que passa a Lleida tampoc no és tan excepcional ni tan exòtic, sinó que jo crec que ens pot portar a tots a interrogar-nos sobre quin model d'economia, sobre quin model laboral tenim. Nosaltres, com que no podem intervenir en la regulació d'aquestes condicions, el que intentem, per la via de la mediació i del servei social sobretot, és intentar pal·liar aquesta situació. Fa unes setmanes teníem potser 200 persones dormint al carrer, fent un gran esforç i també amb el suport de la comunitat lleidatana d'origen senegalès, i parlant amb aquestes persones, doncs hem pogut oferir-los un allotjament que, si no és l'Hotel Ritz, doncs com a mínim és molt més digne que dormir al carrer, perquè aquestes imatges de persones al carrer als lleidatans i les lleidatanes tampoc no ens agraden, és a dir, són éssers humans i el que sí té raó vostè, aquesta és una situació que s'allarga amb variables doncs des de fa 20 o 25 anys i potser el que passa enguany podria servir perquè totes les administracions, tots els agents econòmics i professionals ens poséssim, ja hi poso la part de responsabilitat que ens toqui, ens poséssim les piles perquè l'estiu vinent això no fos d'aquesta manera. Jo vaig tenir la sensació des del principi que la combinació entre les tensions anuals de la campanya de la fruita a la plana de Lleida i la gestió del coronavirus ens crearia problemes. No, tot i que no és només, com li deia abans, una qüestió relacionada amb la collita, és una qüestió relacionada doncs, amb els escorxadors, amb empreses agrofructícoles i pel que ens diuen les autoritats de salut, també hi ha un tant per cent de transmissió, per exemple, doncs, que té a veure amb festes, amb trobades i amb un cert relaxament d'aquestes mesures de distància i de precaució que les autoritats recorden contínuament.
Deixi fer-li una teva pregunta. Sí, perdó?
Deixi
fer-li una teva pregunta al doctor Trilla abans de que hagi de marxar i continuo amb vostè, alcalde. I també obro el micròfon a la Pilar, al Màrius, a l'Alejandro i a l'Antonio, si han de fer alguna pregunta. Però, doctor Trilla, una última qüestió. Barcelona. Ara estàvem parlant del Segrià, però ens han dit que, per exemple, en algunes zones de Barcelona, parlem d'Horta al Guinardó, parlem de Sarrià a Sant Gervasi, hi ha hagut un augment dels casos de coronavirus. Preocupant o no preocupant?
De moment aquest augment no és preocupant, però qualsevol augment sempre s'ha de vigilar, s'ha d'anar mirant com va. Aquí, lògicament, com que la densitat de població és molt alta, doncs pocs casos no suposen un augment significatiu de la incidència acumulada, però és evident que després del relaxament i de la fase de represa o de la nova normalitat, dieu-li com vulgueu, hi ha més contacte. Quan hi ha més contacte, lògicament hi ha més contagis i, per tant, també és esperable que hi hagi un cert augment de casos. Mentre es mantinguin detectats, controlats i es puguin traçar, podem estar en bones condicions. Cada dia s'ha de fer la feina, s'ha de veure com estem i s'han de preveure diferents escenaris. Deixi'm acabar donant tot el suport a l'alcalde de Lleida i a tota la ciutat de Lleida. És molt important el que ha explicat ella, el suport de tot el teixit social, perquè com hem sentit, això és un problema molt complex en el qual intervenen diferents administracions, però la realitat és que s'ha d'intentar solucionar d'alguna manera, de la millor manera, perquè si no, aquest risc d'introducció de persones sense control, sense papers i totes les complicacions que poden tenir, també té molt a veure després amb el millor control d'una situació com és l'actual d'una epidèmia. D'acord que fa molts anys que passa, però ara passa quan tenim un virus donant voltes per aquí, el qual afegeix una complicació addicional. De manera que jo crec que ho estan fent molt bé dintre de les dificultats i estic convençut de que se'n sortiran i se'n sortiran molt bé d'aquest ensurt que estan patint ara.
Gràcies, doctor. Molts ànims. Continuem parlant, eh?
Bon dia. Gràcies, bon dia.
Adéu. Bon dia, bona hora.